Què és un Pasqualitos? Dues veus i un mateix món.
Trenta segons per arribar a dos quarts d'una del migdia i a hores d'ara repassem l'actualitat, l'analitzem ben a fons amb en Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I també amb l'Albert Prat, molt bon dia.
Hola, no sóc Carles Mallol.
No ets Carles Mallol, no. I abans he dit que explicaria per què en Carles no hi és.
Exacte.
És que en Carles, com sabem, és estudiant i cada dues setmanes, els divendres, ha d'assistir a unes pràctiques a les quals no hi pot faltar. Per tant, temporalment el tindrem cada 15 dies.
Res, vergonya, vergonya.
Ai, que fàcil, eh? És criticar.
Oh, i tant, i des d'aquí, escolta'm, això, jo estic fent de tertulià ara mateix, eh?
Sí, m'agrada. Comencem per la notícia més recent que tenim ara mateix, que és la, ho comentàvem abans amb la Carme Reverte a Tiberi, i és que Guardiola se'n va del Barça.
Sí.
Bé, drama absolut, gent tallant-se les venes.
Suposo que
fi
sí.
Del món, eh?
Jo crec que serà el següent. Primer marxa Guardiola i llavors ja tot es precipita i acabem explotant com a planeta. En tot cas, t'haig de dir que si fos Guardiola jo faria dies que hauria marxat i els hauria engegat a tots a prendre pel sac. Déu-n'hi-do el que ha aguantat.
Que marxi. Primera cosa, després parlarem, que penso que interessa més la notícia del Guardiola, que si és possible arribar a un acord entre el PSC i entre el Pere Navarro i l'Artur Mas, però bueno, ja ho entenc això també. La segona cosa és que a mi m'agradaria saber, jo pensava que amb els aplaudiments que hi va haver en l'estadi, després d'haver perdut el Barça, li donarien un punt de reflexió, però perquè en el fons era una estima a l'equip i a ell. Però a mi el que em preocupa no és que marxi, que marxi, doncs, bueno, sobre el final, sinó les raons per les que marxa. Perquè les raons per les que marxa són que ell sol no ha pogut fer front en els canvis de jugadors en el vestuari. Passa alguna cosa amb el Piqué, passa alguna cosa amb l'Alves, se'n va perquè realment està estressat. Quines són les raons autèntiques, que suposo que no les dirà, vull dir, m'imagino, però si era el que li feia mandra aquesta neteja de vestuari o és que realment estava estressat?
No crec que tècnicament tingui cap problema, eh? Sorprendria bastant.
Jo dedueixo que al final deu estar cansat i el sol fet, tothom li ha dit que una de les coses que té a favor Guardiola és que coneix el Barça. El problema que té és que forma part del Barça tant com el seu entorn i això el desgasta molt més que si fos un entrenador de, no ho sé, rus, que ha vingut aquí només a entrenar. Guardiola viu al Barça com a tal i ha hagut de menjar-se moltíssimes coses que no s'hauria menjat un altre, que un altre hagués dit, escolteu-me, pregunteu-li al president, no m'ho haig de menjar jo això.
Però de l'afer del Piqué, per exemple, que jo, que pobre Piqué també va tenir mala sort que se li caiguessin aquells 90, quan, no sé quan deu pesar el Valdés a sobre, però de l'afer aquest perquè no sortia, perquè no sé què, no se'n parla. És a dir, jo crec que alguna cosa pot ser que passi, molt ben dissimulada professionalment o molt ben tapada, i que potser doncs, dius, bueno, escolta, aquest senyor, si ara ha de començar a remengar-se i fer neteja de no sé què, potser a reduir plantilla o a canviar-la, doncs és possible que li pogués fer una certa mandra, no ho sé. No crec que marxi perquè no hagi guanyat el Barça.
No, tampoc ho crec. En fi, però se'n va Guardiola, s'acaba el Barça de Guardiola, i ja sigui com sigui, ja s'acaba. Comença un nou cicle,
jo proposo
millor,
el Barça de Clemente, ja ho saps.
El Barça de Clemente,
sí,
eh?
Sí, sí.
Sí, senyor.
Seria divertit.
Portem Apreciado, també.
Sí, els dos, un tant.
Clar que sí. En fi, ara sí, parlem de coses que realment són importants. Que Guardiola se'n vagi és un tema que se n'ha de parlar, evidentment, però no és el més important.
Efectivament.
I menys important és quan sabem que les dades de l'atur a l'estat espanyol s'han disparat fins als 5,6 milions de persones sense feina i a Catalunya pràcticament 800.000 persones.
Més de 838.000, sí. En tot cas, val a dir que la reforma laboral està aconseguint un èxit absolut, eh? Deixem fer una mica de demagògia, però en tot cas, bàsicament està aconseguint que baixi l'atur d'una manera, bueno, espaterrant. En tot cas, bé, esperem que l'hora de la veritat, allò que es diu que d'aquests 5,6 milions en realitat no són tants, perquè molta gent treballa fora de la legalitat, per dir-ho d'alguna manera, fora del que són contractes vàlids. No ho sé, si arribarà un dia en què potser les coses hauran de canviar de veritat, perquè ja potser hem arribat a un límit ara mateix.
A banda del drama personal de cadascú dels aturats o dels aturats que fa temps que ho estan, etcètera,
a més a més recordo que va ser un drama com es va arribar als 4 milions d'aturats.
Exactament. El problema és fins a quan s'arribarà, perquè jo crec que hi ha un perill de fractura social, no estic dient que sigui un perill de revolució, però sí que un perill de fractura social, o sigui, al final hi haurà unes parts molt diferenciades dins de la societat que no s'hi avindran. Quant a la reforma que deies, Albert, jo crec que el que s'ha de fer és que hi hagi empresaris. Passes que els empresaris, no sé, dins d'aquests aturats, quants hi ha d'empresaris, mini-empresaris, per dir-ho així, no? D'autònoms, d'una sèrie de coses de senyors que s'han quedat escarmentats i que no pensen, i que estan tan escarmentats que no pensen refundar una empresa durant molt de temps, sobretot mentre puguin viure en l'atur, etcètera, etcètera. L'Holande, si és que guanya l'Holande, o la Mercolande, o com vulgueu dir-li...
Mercolande, li podem dir?
Home, si es deia el Mercosí, més pot dir Mercolande.
Home, però si s'han de posar d'acord, si no es posen d'acord...
Però ja tu creus que es posaran d'acord, Holande
i jo crec que no, que França pesa molt dins d'Europa, i jo penso que s'han d'afluixar una mica el tema dels estalvis, i que el que s'ha de fer és incrementar els crèdits, incrementar tot això, bé sigui devaluant l'euro, bé sigui de la manera que sigui, perquè simplement estem defensant l'euro amb aquests estalvis. Aleshores, és possible que afluixant una mica la pressió, si és que això es produeix d'aquesta manera, és possible que es puguin tornar a crear, que pugui tornar a crear-se el crèdit i que els empresaris puguin tornar a crear llocs de treball. Mm. És possible, no ho sé. No,
és evident, el que sí que sembla és que la reforma laboral que està aconseguint és bàsicament que els empresaris puguin fer fora més gent. No sé si al final, després de passar aquesta, per dir-ho d'alguna manera, purga de segons quines empreses, es decidiran a tornar a contractar personal, però en tot cas ha arribat a un punt que ja el tema és complicat. I més, quan pretenen que comunitats autònomes retallin coses que no poden retallar. És clar, cadascú que s'hi posi a la seva manera, però l'espècie de maniobra política que s'està fent des de Madrid per poder intervenir Catalunya... comença ja... Bé, de totes maneres, tampoc ho trobo del tot malament, perquè això ajuda a la gent a veure que tenim un Parlament de fireta, que no serveix absolutament per res. Que les coses que s'hi decideixen, per molt que intentem de donar-li tota la solemnitat que vulguem, en qualsevol moment arriba un senyor com Cristóbal Montoro i diu, escolteu-me, em passo pel forro tot el que heu decidit, que si heu aprovat un estatut m'és igual i faré el que a mi em doni la gana.
De fet, tens recollides aquí algunes de les declaracions de Montoro, era un tema que volíem arribar, no pensava que arribaríem tan d'hora, la veritat, eh? Perles de Cristóbal Montoro. No estem per construir països artificials. Una,
què Espanya, més? Afortunadament, tota la vida ha sigut un país i una nació.
Exacte. Perdoneu, és que... Diu, estem per superar el concepte dels estats nacionals de l'edat mitjana.
Senyors, fonguin Espanya amb Europa, que desaparegui Espanya.
Diu que la recepta per sortir a la crisi no passa pels discursos petits i parcel·lats. Alguna cosa a dir, Albert?
Sí, fan la mateixa línia, eh? Es pot girar la truita tranquil·lament.
I de fet una que aquí, en aquesta notícia, no recullo, que deia que no existeix tal espoli fiscal.
Efectivament.
Des brillant. De Madrid.
Brillant.
A veure, jo les afirmacions de Don Cristóbal...
Don Cristóbal, m'agrada que li diguis així.
Es diu Don Cristóbal Montoro, sí. Encara que no ho sembli. Crec que ell les fa des del seu punt de vista, però jo el que no puc entendre és el to de menyspreu, el to d'anorrear... a veure, l'espoli fiscal, ell dirà com vulguis, però ell deu conèixer les balances fiscals, i les deu conèixer perquè no les publica. Països artificials... Països artificials, bé, només calia que s'hagués passejat per aquí Sant Cugat el dia de Sant Jordi per saber si això és un país artificial o no és un país artificial.
Tot depèn d'ara.
O saber si Espanya és un país artificial.
Espanya, de fet, és un país artificial que es van inventar perquè, vull dir, cadascú que s'hi posi.
Tots els països són artificials.
A qui volia arribar?
Perquè Itàlia també ho és. Itàlia va ser el Garibaldi el que va fer la unificació. És a dir, i no fa tants i tants anys. Per tant, és un país artificial. Bé, i ells el seu no. El seu és va dir el Mariano Rajoy, que don Mariano, que todos somos españoles. Clar, vull dir, és clar, ell diu, escolti, no sé per què m'estan buscant les pessigolles, si todos somos españoles, hemos de hacer política con mayúsculas, etc, etc. O no entenen la realitat de Catalunya, o fixa-t'hi que després de cada intervenció d'aquestes, és igual que sigui don Cristóbal com don Mariano, la veritat és que el primer que surt és Catalunya. O sigui, tots aquests discursos no van dirigits a Espanya, sinó que van dirigits a Catalunya.
De fet, en Mariano Rajoy deia que parlarà especialment amb Catalunya i amb Convergència i Unió.
El sí. que passava, l'as dels cops ara és Catalunya, com va ser durant l'època Ibarretxe al País Basc. Uh-huh. Això va a estones. En tot cas, també s'ha de dir que em fa especial gràcia això de la política en majúscules. Ja sabeu que no sóc precisament sospitós de ser un gran seguidor d'Oriol Pujol, però en tot cas la resposta d'Oriol Pujol em sembla molt, molt encertada, que la política en majúscules és pagar els deutes que té algú i no carregar-li amb els altres.
Dintre de les perles de don Cristóbal Montoro, que jo el que crec és la seva actitud, com deia Dés, però a més, a veure, jo no sé, per mi 292 milions d'euros són molts, però m'imagino que discutint un pressupost espanyol deu ser xavalla. Quines poques ganes han tingut d'arribar a qualsevol tipus d'acord? Perquè només són uns que gens deuen, vull dir que no era afegir-los, sinó que diu, mira, escolti'm, de l'addicional tercera que vostès... Pagui'm el que em deu, només pagui'm el que em deu, i no han tingut ni tan sols per aquests 292 milions de pessetes cap intenció d'arribar a un acord. Aleshores, és allò que diem a Tortosa, diu, si et fa mal o no et fa mal, de què et queixes, animal?
Mm-hmm. Sí, sí. Aviam, al final, tot plegat. Aquí tinc la sensació de que en aquest país, en general, com a concepte, diríem, en aquest estat, per fer-ho més general, aquí es tracta de que tothom es treu la responsabilitat de sobre. Uns la culpa és d'Espanya, els altres la culpa és de les autonomies.
Sí.
I al final, que aquí el mínim sortir-se'n el més desquillada possible i continuar salvant el cap.
Sí, però és clar, si ens passa com a Itàlia, que al final ens posen un cap de govern que sigui un tècnic, perquè, clar, totes aquestes coses poden passar, que ens vinguin a desembarcar tècnics...
Ja hi són. Home. Ja hi són, ja volten pels ministeris, eh? No és broma, això. Hi són. O sigui, de fet...
Observadors, que li diuen, oi?
Sí, observadors que efectes pràctics són interventors, perquè fan el... o sigui, no pot ser... Dubto molt, crec sincerament, que si el Partit Popular no tingués les mans lligades, segurament algunes de les decisions que ha pres no les hagués pres... o hagués fet algunes altres coses que no li han deixat fer. Sense anar més lluny, al corredor central, podríem estar-hi parlant ja... però no, jo crec que moltes de les coses no tenen... Hi ha massa contradiccions. Tinc la sensació de que el que van dir i el que han anat dient, més tard arriba algú per darrere, els hi pica la porta i els diu, senyors, això que heu dit, no, res d'això. I se sap que volten comissaris europeus per...
Fixa-t'hi que ells diuen que no vam aprovar, que Convergència i Unió havia de tenir més responsabilitat. A veure, quan vam aprovar els pressupostos dels socialistes, ells ens posaven al cap dient que si el que fèiem era perllongar l'agonia, no sé si us en recordeu de tots aquests missatges, i ara diuen responsabilitat, escolti, que no és un tema de responsabilitat, és un tema de que vostès no han volgut arribar a cap solució. Llavors,
Estem davant de la paperina del fet de que el PP té majoria absoluta i el que faci Convergència i Unió li pot portar bastant fluix.
Evidentment. Li pot portar des del punt de vista de vots del Congrés. Però jo penso que políticament no li interessa portar aquesta línia. Mm. I tenint en compte que, a més, jo crec que Convergència i Unió sí que ens interessa aquí en el govern portar la línia d'anar-nos desmarcant progressivament del PP. Per això deia que jo crec que la conversa d'avui de l'Artur Mas i el Pere Navarro a mi m'agradaria que fructifiqués, perquè la primera cosa que ha de passar és que els catalans anem tots a una. No sé si de quina manera, si la caixa, la clau de la caixa ha d'estar en un lloc, però seria bo que tots, si anem tots a una, jo estic segur que la cosa canvia.
És complicat.
Bé, sí, tots a una, l'única solució que veig jo és, bé, és igual, sí, desmarcar-se definitivament.
Canviem lleugerament de tema, lleugerament no, bastant, abans n'he fet una petita aproximació, eleccions de França.
Sí.
Aquest diumenge ja va haver la primera volta d'aquestes eleccions i ara estem a esperes de la segona, que serà la setmana que ve, i on Hollande parteix com a favorit, no per massa diferència, però parteix com a favorit. La primera volta les eleccions han tingut uns resultats que, si més no, són preocupants. No per Hollande ni per Sarkozy, que els dos... Hollande té un 28,63 dels vots, Sarkozy 27,18, i a 10 punts de Sarkozy tenim Marine Le Pen. un partit, bueno, ja sabeu, d'un partit, filla de l'altre Le Pen.
Sí, no, anava a dir una altra cosa, però no cal. No, no, filla d'una altra cosa, no. Però és igual. Que anant al que... Això se sap, això passarà, i el dia que... Aquí quatre dies, si Josep Anglada no fos un autèntic animal, segurament tindria bastants vots a hores d'ara, i tindria bastant més èxit del que ha tingut, per molt que aquí a Catalunya siguem gent bastant, bastant assenyada.
Sí.
Però recordem que, sense anar més lluny, un autèntic... esperpento, com et diuen, amb potes com Josep Anglada, és la segona força política en una ciutat com Vic, a partir de, senzillament, del mateix de sempre.
Jo crec que la Marine Le Pen, qui més s'hi pot semblar, és a la Rosa Díez, per dir-ho d'una manera.
Una altra, també.
I bé, i no, per ara, bueno, té els seus èxits,
home,
però espero que...
sembla la manera de fer el discurs.
Sí, sí,
però
sí.
Però el discurs però és un discurs molt diferent.
És un discurs diferent, però jo penso que... I llavors dius, hombre... espero que aquestes forces no arribin, com deia l'Alberto ni el de l'Anglada, no arriben a bon terme, però sí que és cert que cada cop van cultivant més aquestes.
Exacte, perquè semblava, quan el primer cop que l'EPM es va fer conegut, semblava una broma al principi,
sí, dius,
i després la primera volta tothom mans al cap,
sí.
Fins i tot a França mateix la gent es va quedar sorpresa. I clar, suposo igualment que el que va passar a Tolosa de Llenguadoc fa ben poquet, aquell atemptat, suposo que s'ha alimentat una miqueta aquest discurs xenofòbic.
Sí, no, i a més és molt senzill recórrer directament a aquesta mena d'opcions en lloc de pensar que realment, segurament, si fossin aquests, n'hi hauria més.
Segurament sí.
Sí, jo no voldria cloure sense parlar de l'operació del rei.
Home, és veritat.
I dic això perquè el rei normalment, habitualment, es venia a operar a Catalunya, doncs sigui el Gil Bernet, com en el clínic, etc.
Sí, sí.
I un cop que supera Madrid, l'ha pifiat el metge d'una manera tan extraordinària, li ha col·locat tan malament la pròtesi de maluc que l'han hagut de tornar a intervenir. Pobre senyor, el professional que sigui, no li desitjo cap mal, però una vegada que operen en el rei, jo crec que... vaja, no sé ara si tots els escarafalls que feien quan venia a Catalunya a operar-se no serà un bumerang.
Jo només vull dir que sembla que el rei no té cintura política.
Ai, Albert.
Som-hi.
Ai, Albert, no marxis, que ara ve el Fabri. I Pasqual Dussó, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat. Adéu-siau.
Vinga.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.